Que una entitat sense ànim de lucre arribi als 25 anys no és una empresa fàcil. Parlem de la Coral de la Trinitat Vella, una coral per la que han passat tota mena de gent, alguns amb experiència, i que ara han arribat molt a dalt i d'altres sense experiència que continuen formant part d'aquesta entitat. Si us passegeu pels carrers del nostre barri, veureu que hi ha cartells penjats que conviden a celebrar aquest diumenge aquesta efemèride. Veïns i veïnes del barri que d'alguna manera s'han sentit atrets o atretes a cantar i fer més feliç tota aquella gent que s'apropa a escoltar-los. Per tant, no perdem aquesta oportunitat i anem aquest diumenge al Centre Cívic a celebrar amb ells aquest aniversari, i és que, com hem dit al principi, que una entitat celebri 25 anys, com és el cas, no és gens fàcil. Avui parlarem amb ells perquè ens expliquin la seva experiència davant el micròfon. Un dia en què també parlarem d'immigració, i és que tal com us avançàvem ahir, en aquest mateix programa la tendència començada l'any passat d'un descens en la població estrangera establerta a la ciutat s'ha consolidat durant aquest 2011. Segons dades corresponents a l'1 de gener, un total de més de 278.000 immigrants viuen actualment a la capital catalana. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi García.
També a Maria Aguilar, a Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a Noemi Escribano, bon dia.
Bon dia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant del nostre barri, perquè la Coral de la Trinitat Vella arriba al seu 25è aniversari.
Encara que sembli mentida, la Coral de la Trinitat Vella ja porta a l'esquena 25 anys d'història, d'alegries i tristeses, d'il·lusions i desenganys. I tot això gràcies a tots els que l'heu recolzat en tot moment amb la vostra presència i aplaudiments. Per commemorar la data del primer concert de la Coral, que va ser el 12 d'abril de 1986 a la parròquia de la Santíssima Trinitat, es prepara un concert per aquest diumenge 3 d'abril de 2011 a les 6 de la tarda, a la mateixa parròquia de la Trinitat, en què hi cantarà tothom, els nous i els antics cantaires, i al qual també assistirà l'anterior director, Josep Maria Almacelles.
I parlem de les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu.
Ahir van començar les jornades de portes obertes a les escoles bressols municipals de Sant Andreu, perquè els pares i mares coneguin com serà l'escola bressol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles bressol i dates per apuntar-s'hi, com la Llar d'Infants Escola d'Educació Infantil al Mar, al carrer Castellvell 1, el 29 de març de 5 a 6 de la tarda.
L'escola bressol municipal al Palomar, carrer Malats número 45. La jornada és el 6 d'abril de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda, però les visites són concertades.
L'escola bressol municipal al Tren, a Via Barcino 39, el 28 d'abril, les visites són concertades.
L'escola bressol municipal al Caminet del Besòs, al carrer Quito número 2, les visites també s'han de concertar.
L'escola bressol municipal Manigua, al carrer Garcilaso 232, el 28 d'abril, de 2 quarts de 6 a 7 de la tarda.
L'escola bressol municipal al Parc de la Pegaso, al carrer Portugal 60, les portes obertes són a l'abril.
L'escola bressol municipal Les Quatre Torres, al carrer Augusto César Sandino número 9, durant el mes d'abril i cal concertar cita prèvia.
I finalment l'escola bressol municipal Icària, al carrer Costa Rica número 22, el 29 d'abril a les 5 de la tarda.
Molt bé, i ara parlem de les obres de l'AVE que descobreixen un poblat neolític a Sant Andreu.
La controvèrsia sortida per l'efecte negatiu de la línia d'alta velocitat sobre el temple de la Sagrada Família ha facilitat que els arqueòlegs treballin sense sentir mirades al clatell en altres trams del traçat de l'AVE pel subsol de la ciutat. Així, els sorprenents resultats de les intervencions arqueològiques a Sant Andreu han passat desapercebuts. La troballa més significativa és un enterrament neolític d'uns 5.000 anys descobert a les excavacions de l'entorn de l'estació de Sant Andreu Comtal.
L'esquelet desenterrat, el primer d'aquest tipus que es troba a la zona, constata una ocupació humana a les albors de la metral·lúrgia. Ferran Puig, director del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona, assegura que les troballes recollides al llarg dels dos últims anys en l'extens sector en obres entre el pont de Bac de Roda i el Nus de la Trinitat són interessants i variades. Moltes són ara al laboratori del museu, esperant que se'n facin les anàlisis científiques.
Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però immediatament parlem amb algú de la revista de Sant Andreu de Capapeus perquè ens expliqui com està la immigració als nostres barris.
Escolta'ns amb els cinc sentits. No fem música, però
Doncs continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de la FM. Ja sabeu que el que fem doncs, cada dilluns és dedicar un espai a aquesta revista que es fa des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, al Sant Andreu de Capapeus, i avui ens aturem en un article que porta per nom la immigració al barri de Sant Andreu, i per parlar-ne doncs, tenim el Xavier Aragall. Hola, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica d'on sorgeix, no?, aquesta idea de fer aquest article sobre immigració.
Bé, és un tema que em van proposar des del Consell Editorial de la revista, sobretot doncs, perquè és un tema doncs, que l'arribada que hi ha hagut en els darrers 5 anys, sobretot, però els darrers 10 anys, doncs, fan que hagi anat canviant la fesomia del barri, i em van demanar de fer aquest article, amb la curiositat de que Sant Andreu té una, com un caràcter excepcional, en el sentit que té un percentatge al barri de Sant Andreu, un percentatge bastant baix d'immigració respecte a la mitjana del districte, de la ciutat, que gairebé és la meitat, i de Catalunya també, no? Vull dir, està per sota de la mitja total, no?
És a dir, que podem dir que el districte de Sant Andreu és on ha arribat més immigració en aquests moments, no?
No, el districte en si té unes característiques molt especials.
Diferents.
Sí. És a dir, el barri de Sant Andreu... Sí. Que comento l'article, malgrat tenir un 40% de la població del districte, té només un 25% de la immigració. En canvi, els altres barris al voltant, la Bonpastor, la Trinitat, tenen un percentatge de població del districte molt més baix, però la immigració del districte molt més alta. Està sobre representada en els barris al voltant del nucli antic del districte. No?
Ha anat a més, als altres barris. Llavors, a Sant Andreu, en quina situació estaria, com es troba el...
Doncs es troba un percentatge entre el 8-9% d'immigració, que ja és molt. El que passa que si ho comparem amb Barcelona, que és gairebé el 18, no? Un 15 a Catalunya, i el districte, doncs, que està entre el 13 i el 14, doncs és més baix, no? Característiques, doncs, fa molt poc temps que ha arribat, doncs, la mitjana doncs, és 5 anys... Es comenta en l'article que és temps encara no suficient del tot per acabar-se d'integrar en el sentit de trobar una feina estable, viure, portar els nanos a l'escola, situar-se, no? És a dir, qualsevol persona, si una persona vingués de Girona o vingués de Lleida a viure a Sant Andreu, doncs estaria uns quants anys situant-se, trobant amics, fent aquell petit grup de referència, no?
És a dir, seria la integració, no, d'aquestes
persones? Sí, la primera arribada, no? Com a positiu està, doncs, que no hi ha una comunitat destacada, és a dir, està molt dispers. Fa 10 anys sí que hi havia 3 grans grups, no? Peruans, equatorians, marroquins, eren... Aquests 3 grups conformaven més de la meitat de tots els immigrants, ara no. Ara, per arribar allò al 50% dels immigrants, hem de buscar fins a 8 nacionalitats diferents. Per tant, és bastant dispers els grups de països, no?, d'origen. I l'altre doncs, és una mica doncs, la característica del sud d'Europa, de la immigració al sud d'Europa, no? Com a Itàlia, Grècia. Sí. Gent jove, amb edat de treballar, 3/4 parts d'aquesta immigració està en edat de treballar, molt per sobre de la població nostra. Per tant, estem en una fase doncs, encara de doncs, gent que aporta molt a nivell d'impostos a la societat. No? Evidentment, la situació d'ara doncs, de crisi i d'atur doncs, se'n ressenteixen molt més, l'atur... És un 10% més que la població d'aquí, no? Si aquí estem un 20, doncs entre els immigrants és el 30 o el 35. Per tant, són situacions doncs, una mica més complexes, però en general ens toca tots una mica, no? Passar per la crisi.
És el que ens ha tocat, no? És el tema que està d'actualitat aquests dies.
Exacte.
I que coneix tothom. Aquestes 8 nacionalitats de les quals em parlaves, que en aquests moments hi ha al districte de Sant Andreu, quines nacionalitats conformarien?
Mira, quan dic 8 fan per trobar la meitat dels immigrants, o sigui, el 50% d'aquesta migració procedeix de 8 països diferents, però per trobar el 100% ens aniríem fins a quasi una vintena, no? Però sobretot són tres grups de Sud-amèrica, que és Equador, Perú i Bolívia. Sí. Tots tres països són onades migratòries que ens arriben a partir de crisis estructurals del país, una crisi econòmica molt forta a l'Equador, amb un president molt inestable que van tenir, Perú i Bolívia per crisis més econòmiques, no? Però més aviat conjunturals, és a dir, és una immigració que potser a llarg termini, si els països es recuperen, doncs puguin anar tornant, ara separat de cop aquesta immigració. L'altre gran grup és els xinesos, que curiosament es pot integrar dintre d'una estratègia internacional dels xinesos, que ja fa més de 100 anys
que són entre nosaltres.
Que n'hi ha, no? Hi havia el barri xino de Barcelona, però a Nova York hi ha xinos des de fa 150 anys, inclús a les pel·lícules de l'oest, no? Dels westerns hi ha els xinesos fent les vies de tren. Per tant, sí que és una migració molt notòria perquè tenen molts negocis, però va per lliure, diguéssim, no? És una migració que sí que n'hi ha una part que es aniran quedant aquí, però ells formen part d'una cadena internacional de negoci. És un negoci, llavors estan ara aquí perquè el seu país està creixent molt i ells són una part de la cadena de distribució dels seus productes. Mirem els bazars, estan venent el que fan allà. És això.
També hem de tenir en compte la quantitat de pakistanesos que teníem entre nosaltres, no?
També és una mica anàleg amb els xinesos. Ells, la comunitat pakistanesa té una qüestió de negoci internacional molt important, llavors tenen un nucli molt important a Anglaterra, perquè el Pakistan formava part de l'imperi britànic, per tant estan molt distribuïts als països anglosaxons, i si ens fixem, mai veureu un pakistanès a l'atur, o sense recursos. Sempre hi ha una cadena d'ajut, ja sigui en restauració, ja sigui en els colmados, no? Que és el que més visible és ara, però també en botigues de locutoris o de petits electrodomèstics. No? Vull dir, també és un... Clar, són gent que parlen anglès, parlen idiomes, tenen crèdit, un sistema de crèdit que ja prové del país d'origen, però que és internacional. Potser es demana el crèdit a gent que està a Anglaterra des de fa 50 anys i que ja té diners, inverteixen aquí, els retornen, vull dir, és una cadena.
I com es troba aquesta gent quan arriba aquí? Nosaltres els rebem, els acceptem?
Bueno, aquí hi ha un 50%, eh? Vull dir, nosaltres, d'una banda, doncs, hi ha una recepció que, doncs, la típica, no? d'una persona, d'un veí de barri, no? Doncs primer, doncs, és una persona que ve de lluny, de fora, doncs, es mira amb una certa distància i amb el temps l'experiència quotidiana ens fa acostar-nos, no? Sobretot, si està a la botiga al costat, etcètera, si permet un contacte directe, o la gent de Sud-amèrica, doncs, al parlar el castellà, doncs és més fàcil, no? D'altra banda, també hi ha l'altre costat del mirall, no? Que són la gent que arriba, no? La gent que arriba els hi costa, perquè van a parar a un país molt diferent, o un país que no té la informació, no tenen la informació de com és el país, etcètera, els costums, els hàbits, els hi costa en adaptant-se, i a vegades sí que hi ha aquest factor de mantenir-se una mica massa tancats. Però de què és degut? Doncs és degut a que arriben a un... És molt difícil l'idioma. Si anéssim nosaltres a viure a una barriada de Londres, parlant de Londres, que és un país on podem aprendre l'anglès fàcilment, és un idioma... Sí. Jo no dic si anéssim a Alemanya o a Suècia.
No, però l'anglès
es costaria, ens costaria agafar el ritme, no? Estaríem una mica... I si veiéssim algú del nostre país, ens aniríem amb ell.
Es troben en un tipus de societat totalment diferent de la que viuen ells. No?
Per tant, sí que han de fer un esforç, evidentment, però no els podem requerir un esforç d'entrada, sinó mica en mica, i sobretot aquí lo important és valorar la família, és a dir, els nanos. Els nanos és la via d'entrada a les cases de la gent de fora, és a dir, amb els amics de l'escola, amb el professorat, amb aquestes coses, amb les festes del barri. Amb això van entrant i llavors... Però evidentment han arribat amb tan poc temps... que és molt difícil per tots, per nosaltres assimilar-ho i per ells també assimilar una mica tot.
Sí, diguem que hi ha hagut una massa migratòria més gran de la que podríem nosaltres assimilar.
Pel temps, no per la quantitat. En si pensa que a Europa això ha passat però amb 30 anys. Amb 30 anys i amb un creixement econòmic des de l'any 50 fins al 70, abans de la crisi del petroli, molt gran, no? És quan Europa es va fer tan rica, no? Alemanya, França, Bèlgica, Suïssa, que inclús espanyols anaven allà, no? Emigraven allà. En 30 anys hi ha hagut aquests índexs de percentatges d'immigrants. Aquí no, aquí he estat amb 10 anys. Uh-huh. Apenes 10 anys i sobretot els últims 5 ha sigut molt intensiu. Uh-huh. Per tant, és, bueno, jo crec que ens podem felicitar tots perquè aquesta intensitat és destacable. Hi ha molts països europeus que se sorprenen de dir, ostres, heu passat de l'1% al 8, al 10, al 15 o al 20, com hi ha poblacions sense grans conflictes, i home, no. No hi ha hagut gran... Hi ha conflictes quotidians, evidentment, i n'hi haurà, i això... És més del gènere humà que no del fet que siguin immigrants.
I amb aquesta crisi que estem vivint nosaltres, ja els compensa ells venir aquí a fer tot aquest trasllat, tot aquest canvi?
Sí, bueno, aquesta és la típica reflexió que tothom es fa, jo el primer, no? Depèn del país d'on vinguin. És a dir, hi ha països que sí, que compensa perquè aquí hi ha una cosa que no hi és allà, que és l'expectativa de futur. És a dir, tots aquí tenim una mirada a l'horitzó que podem superar la situació actual, no? Tenim una feina, ara hi ha crisi, però bueno, passarà la crisi. Els barris, mica en mica, millora. Ara aquí fan obres i no sé, que això millorarà, allò millorarà. El país va una mica endavant, estem a Europa. Hi ha una perspectiva, els meus fills podran anar a l'escola potser millor que la que vaig anar jo. Les universitats, els transports, no sé què. Hi ha països d'origen que no només no hi ha aquesta expectativa per qüestió de desenvolupament econòmic, sinó que més... políticament estan molt encallats i no hi ha democràcies, ni expectatives que hi hagi democràcia, ni que l'Estat faci un esforç pels ciutadans. Llavors això fa pensar, dir, és un dels principals factors, evidentment l'econòmic, per dir, no hi ha perspectiva de feina i no hi ha perspectiva per donar a la meva família un demà, no? Llavors marxen.
També, fent referència a l'article que surt al Sant Andreu de Cap a Peus, a la immigració al barri de Sant Andreu, també hi ha un capítol doncs, en què es parla d'aquest 15% del Bon Pastor i d'aquest terç dels veïns de la Trinitat Vella que són immigrants. No? Per barris, al districte, com ho podem valorar? Com podríem veure... quin tipus d'immigracions ha arribat per diferents barris de Sant Andreu?
És una dada que hauria de treballar amb més detall perquè aquí demanar-me el barri, però sí que les vaig veure treballant.
Clar.
I sí que es detecta clarament un efecte dispersió en el territori a partir de lo que és una mica la pròpia dinàmica del mercat de l'habitatge. És a dir, allà on l'habitatge és més assequible hi ha anat a parar més persones d'immigració que li eren més fàcil adquirir aquest habitatge.
Clar, o sigui, zones com el Bon Pastor...
El Bon Pastor i la Trinitat, sobretot.
El
fenomen de la Trinitat amb un terç de la població d'origen immigrant és molt destacat i també és destacat la convivència que hi ha. Perquè hem de pensar que... poques concentracions hi ha en Europa d'un terç, és a dir, hi ha barriades de Berlín, de Rotterdam, d'Amsterdam, però que són processos històrics de migracions, dels anys 60, o excolònies, no? Països que tenien colònies, i llavors venien persones d'aquestes colònies. a Holanda, Amsterdam, sobretot Rotterdam, que té quasi un 30% de població immigrada, hi ha molta gent d'Indonèsia o de la Guaiana
francesa,
holandesa, aquests jugadors de futbol, no? Doncs, però clar, és un procés, són gent que arriba molts anys aquí en tan poc temps, i sí que s'ha de dir doncs que hi ha això, no? La situació laboral és més precària que la població d'aquí. És més temporal, hi ha uns percentatges de temporalitat molt més importants, hi ha un percentatge del nivell salarial més baix respecte als veïns, i de valoració de la feina també a vegades, no? És a dir, malgrat tenir una formació mitja, estan fent treballs de formació baixa i poc valorada econòmicament. Per tant, tenen com tres discriminacions, no? Diguéssim, que el mercat laboral els hi posa a sobre. Que aquí també nosaltres ens trobem, hi ha molta gent que té temporalitat, hi ha molta gent que està treballant per sota dels seus estudis, no? Per tant, són coses que eren deficitàries a la societat nostra, però que la immigració ens ha reflectit encara amb més força. No? Dir, llavors aquí hem de pensar tots, perquè a l'última hora és el mercat laboral qui està creant, reproduint una sèrie de discriminacions que després entre tots hem d'arreglar, no? Perquè aquí hem de desmanar responsabilitats a tots, no? Els agents del mercat laboral, qui contracta, qui deixa contractar, qui legisla i qui inspecciona, i llavors també la convivència dels veïns, però tots hi hem de posar, no només demanar als veïns que estiguem tranquils i això, no? Perquè si no...
Clar, d'aquesta manera ens adonem, no?, que la gent que ha vingut de fora són majoritàriament gent jove.
Sí, sí, sí. Estan, prop del 75% d'aquesta població té entre 16 i 64 anys, si és l'edat de treballar, l'edat activa. I la taxa d'activitat d'aquesta població ronda el 80%, és a dir, de cada 100 persones, 80 estan treballant, mentre que entre nosaltres és el 60 o menys, és a dir, de cada 100 persones en edat activa, és a dir, entre 16 i 64 dels catalans, n'hi ha 60 que treballen, la resta no treballa, no són actius, n'hi ha molts que estan estudiant, no? Però en el cas dels immigrants, gairebé tots estan treballant, homes i dones, no?
Doncs això, el que veien també a l'article, que és interessant veure com l'any 2000 doncs, a Perú, el Marroc i Equador sumaven la meitat de la immigració del barri, i en canvi doncs, ara hi ha hagut aquesta transformació, no? en aquests 8 països que ens comentaves.
Sí, i a més aquí hem d'afegir, a part de països tradicionals d'arribada, països com Itàlia. Bueno, l'ordre seria Equador, Perú, Bolívia.
Sí.
I també la Xina, que és aquest factor que us dèiem abans, italians, aquí hi ha una barreja de gent argentina amb passaport italià, que és important.
Els italians no els veiem tant, no?
No, és allò... aquí, per això vull comentar, perquè després tenim Colòmbia, Marroc, Argentina, Brasil, Pakistan, República Dominicana, Romania, Pakistan, França, Rússia, Geòrgia, Ucrània. Vull dir, és una varietat molt important, i aquí, no?, trobem dos països europeus que no problematitzem. I aquí un dels altres factors, no?, que hi ha. Quan parlem d'immigració sempre parlem dels no europeus, sempre. Llavors... és evident doncs, que per molta gent del barri doncs, aquest no és francès aquest, no? Home, sí, és igual, no? és immigrant, però bé, això temps al temps, tampoc no podem demanar.
El que pareix que potser els argentins i els italians no es veuen tant i ens fixem més en gent del Marroc o del Pakistan que...
Sí. A veure, és una qüestió de visibilitat.
Sí.
I llavors el problema que hi ha sobretot és, bueno, aquest seria el debat una mica de la imatge que tenim de l'estranger, no?, de la immigració. Però bàsicament jo sempre seria partidari de pensar que el 95% de persones, el seu objectiu aquí principal és trobar feina, tenir una casa i tirar endavant la vida, no? I llavors, evidentment, doncs, hi haurà un 5% doncs, que, com a la població nostra. I a la nostra població també hi ha un tant per cent de gent doncs, amb problemes de desestructuració, amb problemes X que fan que es problematitzi. Però bueno, aquí tendim a posar el problema sobre, a vegades... A veure, és una reacció humana, també. Ha passat en tota la història, no? Sempre, des dels temps, doncs, ha sigut així. Però jo crec que el missatge principal... més enllà de les diferències culturals i del tempo d'adaptació i de la introducció, evidentment, de noves dinàmiques i inèrcies i costums a casa nostra, tinguem al cap que el seu objectiu és poder portar un sou a casa, enviar algú de diners que els hi sobrin a casa seva i el dia de demà doncs, tenir una família. I com més proper se sentin allà on viuen, és a dir, si poden fer servir els parcs, si poden... ser partícips de les festes majors, i els obrim tota una sèrie de coses, i ells també fan l'esforç de participar-hi, guanyarem molt. Sempre tenim en cap que la societat que érem fa 30 anys mai més tornarà, i no vulguem tornar-hi, això està claríssim.
Hem de veure aquesta transformació, per tant, en positiu.
Sí, hem de mirar-la en positiu, perquè no hi ha marxa enrere, bàsicament. Vull dir que aquests discursos a dir que tornaran, no. Vull dir, Europa... penseu que Europa fins l'any 74, uh-huh, és a dir, fins allò ben entrada la crisi petrolera, no hi havia cap discurs de dir integració dels immigrants, perquè sempre deien tornaran. És a dir, fins que ja havia passat la crisi forta del petroli a Europa, uh-huh, Alemanya, França, no, que estaven allà amb una... I veien que els marroquins, els turcs, no tornaven al seu país, van dir, ostres, i ara què fem? No? Doncs ara comencem a fer polítiques d'integració. I això és el gran mal que hi va haver a Europa. No? Van passar 20 anys tenint unitats de producció d'una empresa, sí, estrangera. I es pensaven que quan acabessin això tornarien. No. No, ells veien, volíem treballadors i ens van venir persones. No? Uh-huh. Nosaltres tenim tota aquesta història, la tenim, ja la sabem. No venen per tornar. No. Venen per quedar-se, vull dir. Uh-huh. Ai, tret de potser els romanesos i els polonesos, perquè són països de la Unió Europea i d'aquí 10 anys estaran, faran el procés que vam fer nosaltres, que érem un país de migració, la gent marxava i a l'entrada de la Unió Europea vam modernitzar i vam fer un creixement econòmic molt fort, Romania i Polònia potser faci aquest procés, però la resta de països és molt difícil que hi hagi un retorn. Potser alguns països de Sud-amèrica que hi hagi una millora econòmica, això, però clar, un cop estàs aquí, plantes una mica d'arrels, tens fills o tens amics, el retorn es fa moltes... Tornar altre cop és molt pesat. Eh? No.
És allò que diem de que Catalunya és un país de pas, no?
Exactament. Vull dir, si mirem no, allò que diuen, no? Si mirem la població del nostre barri, em sembla que el 75-80%, per no dir 90% de les persones té un origen...
Sí. De fora de Catalunya.
En els darrers 80 anys. No, no és allò, clar, tothom ve d'algun lloc diferent, no? Però és a dir, hem de mirar des d'aquest sentit. És més difícil, evidentment, perquè hi ha gent de moltes cultures diferents, de religions diferents, en un moment doncs, que això crea un debat i inquietuds, i això s'ha de posar sobre la taula, eh? Vull dir, això no s'ha d'amagar en cap moment i parlar-ne, que és la millor manera de
parlar-ne obertament. Sí, sí, sí. Sí.
I dir les coses clares també, a vegades, per part de tots.
D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte...
No, senzillament la qüestió aquesta, que sí que a mi, una de les coses que els he plantejat, no, de dir, que a mi em sorprèn molt aquest percentatge del barri de Sant Andreu.
Aquesta curiositat, no?
És una curiositat que seria... digna d'estudiar, no? Perquè és molt curiós que és una illa que escapi d'aquesta tendència quan tots els barris... Una característica de la immigració actual és aquesta dispersió per tot arreu. Eh? Vull dir, no hi ha poble de Catalunya que no tingui un 10% d'immigrants. Des del Pirineu fins a la costa, no? Tots tenen la seva arribada de persones. No?
I que suposo que serà doncs una transformació de la societat que en aquests moments estem vivint.
Sí, sí. I sobretot que ajuden a transformar-la en dos sentits. La transformen perquè aporten diferents maneres de veure el món, diferents cultures, i perquè ens permeten a nosaltres canviar. És a dir, la incorporació de la dona al mercat de treball, molta part es deu gràcies a que hi ha dones immigrades que estan cuidant fills, cuidant gent gran, fent una sèrie de serveis a casa que abans feia la dona i es quedava ensegada. Per tant, la revolució del fet que hi hagi dones al poder, treballant, governant, en gran part es deu perquè hi ha aquesta tot aquest exèrcit de gent treballant a les cases. No? Per tant, mirem les coses amb detall perquè la pròpia revolució cultural nostra es deu gràcies a aquesta arribada d'immigració. Per tant, hi ha una cadena de favors aquí, ens hem d'anar a tenir en compte, no?
Molt bé, doncs podríem continuar parlant d'aquest tema perquè segurament doncs dona per molt més, però ja se'ns acaba el temps, amb la qual cosa doncs des d'aquí donar les gràcies al David Royo, també al Xavi Aragai, que avui ha vingut aquí als nostres estudis, i a la revista Sant Andreu de Cap a Peus, que és on trobareu aquest article tan interessant sobre la immigració al barri de Sant Andreu. Moltes gràcies, Xavier Aragai, per haver vingut avui al nostre programa, i això, doncs, esperem que aquesta transformació del barri doncs sigui per benefici de tothom, no?
Moltes gràcies a vosaltres.
D'acord, vinga.
avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilen tot. Símbol d'elegància i educació, el Liceu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran i les bombes no el van canviar. I és que veuràs el cel amb els teus ulls tancats quan Wagner comenci a sonar. Pots sacsejar les joies o pots aplaudir, tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Aquí trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills i la claca, el galliner. Però és que un altre món arriba quan acaba la funció. El món de qui no té tanta sort, perquè hi ha un camell amb un ioqui al costat. Digue'm què és el que jo dec i treu-me el mal de cap, que t'ho pagaré de segur demà passat.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs molt contents hem d'estar avui, i més si sortim al carrer, perquè veurem uns pòsters enganxats a les parets en què doncs, cita per aquest diumenge perquè aneu al centre cívic a gaudir del 25è aniversari de la Coral de la Trinitat Vella. I volem parlar amb una de les seves responsables, que és la Marga Pérez. Hola, molt bon dia.
Hola.
Pues me gustaría que me explicaras qué es lo que estáis preparando para este domingo.
Hola, pues mira, lo único que ha habido un error no es en el centro cívico, es en la parroquia.
Ah, es en la parroquia.
Es en la parroquia, el concert.
Vale, a la parroquia de la Santíssima Trinitat.
Sí, això mateix.
Molt bé.
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Pues mira, preparem un concert en el qual estaran els cantaires actuals. Ja som una coral d'uns... Ja som uns 40, 42. I també vindran els cantaires antics, perquè ja no canten, per qualsevol motiu, que s'han anat a viure fora,
clar.
I això. I ens reunim tots i farem un concert conjunt.
Déu-n'hi-do, no? 40 cantaires junts?
Sí, sí.
O sigui que podeu muntar una de bona aquest diumenge a la parròquia.
Jo crec que sí, que serà maco, perquè fem moltes cançons. Vindrà també l'antic director de la coral, que hem tingut dos directors.
Sí.
I el primer va estar 12 anys, es diu Josep Maria, i també vindrà per aquest concert.
El Josep Maria Almacelles, oi?
Sí, això mateix. Josep Maria Almacelles, i a l'actual també.
A l'actual com es diu?
Miquel Àngel Arias.
Miquel Àngel Arias.
Sí.
Molt bé. I què ens podeu dir d'aquests 25 anys d'història de la Coral de la Trinitat Vella? Perquè suposo que deuen haver passat moltes coses, no? Per aquí.
Moltes coses han passat.
Uh-huh.
No, sobretot, bueno, hem fet concerts molt macos, molt significatius. Fa un parell d'anys que vam fer la cançó de Mori de Guerra, amb quatre corals més. Érem 200 cantaires.
Molt bé.
Junts, cantant. En van venir solistes. També vam fer una altra cantata aquí al barri del Congrés, també molt maca. També es va fer aquí a la Trinitat.
Sí,
a les festes majors sempre fem alguna sonada.
Sí, ja tenim en compte d'això.
Ja tenim en compte, no?
Sí, sí, perquè també és important doncs, que la ràdio de Trinitat Vella doncs, difongui que la Coral de la Trinitat doncs, fa coses, no?
Sí, és una, mira, és una mena d'unió, de germanor entre tots, tant del barri com de fora, perquè ve molta gent de fora. Perquè aquí al barri, són poquets del barri.
Clar.
A veure, al mateix temps ja que estem per l'antena, a veure si algú s'anima.
Això.
Vale.
Que seria important doncs, que la gent d'aquí del nostre barri i de Sant Andreu doncs, que s'aficionin a venir.
Perquè esclar, hi ha gent que ve des de la plaça Espanya. Vull dir que hem creat un nom ja. Ja és una coral important, per si dir-ho.
Sí.
I ja venen gent de fora, també.
Clar, això vol dir que alguna relació tenen també amb el barri, no?
Sí, no, som ja els partits com si fossin d'aquí. Ho considerem d'aquí, ja. Els que venen, però esclar, tenen problemes per desplaçament. Perquè, esclar, si tenen que venir de lluny, acabem tard. Metros, autobusos, tot els hi va malament, no? Però bueno, ho fem amb moltes ganes i molta empenta.
Perquè tu quan de temps portes aquí a la Coral?
Jo portaré uns 18 anys.
O sigui, déu-n'hi-do, també has pogut... Sí, sí. Has pogut veure i viure com creix, no?, aquesta Coral.
Sí, em va quedar una temporada... Va quedar molt petitona, molt... Bueno, això passa a totes les corals, per això. Hi ha temporades que revifen i les altres que van perdent cantaires. Clar. Però ara estem en un molt bon moment i volem mantenir-lo. Perquè, esclar...
I és important.
És important.
Clar. És important que fem una crida des d'aquí doncs, a tota la gent que
ens... Sí, cantar.
Sí.
Encara que no sàpigui, que dic jo. Perquè sempre diuen, no, és que jo no sé cantar, no tinc veu. No hi ha problema. Després ja ens ho arreglen. El director que tenim fa miracles.
El director fa miracles?
Sí.
I què és el que fa perquè us esteu tots tan units?
Doncs pues mira, no, és una cosa, és una relació molt com de família, per així dir-ho. A vegades ens veiem més entre els dies de la coral amb la mateixa família.
Clar.
Estem units, allò, ens hem costat, i és una relació, bueno, ens ho passem bé. És l'important.
Perquè hem de dir que serà aquest diumenge a la parròquia de la Santíssima Trinitat, però vosaltres on assageu, diguem?
Assagem al centre cívic el dilluns de 6:45 fins les 8 i després el dimarts de... Bueno, és un 7:45 fins les... No, 3:15, perdona. 7:45 fins 9:15.
Sí, que preguntin al centre cívic, que segurament, doncs...
I sense problemes. Vale?
També hem de dir una cosa important, que el que es vol és commemorar la data del primer concert de la Coral, que va ser el 12 d'abril del 86.
El 86, sí.
Sí, que ja han passat aquests 25 anys que dèiem.
Sí, tant. Ja, mira, ja ha passat molta gent, molts encara queden alguns dels primers, això vull dir que ja s'aguanta molt de temps. Però bueno, estem molt contents.
I teniu ganes de continuar, no? Que això és l'important.
I tant. Que l'economia ho permeteixi, nosaltres tirarem endavant.
Molt bé. Doncs esperem que rebeu molts aplaudiments i molta gent per celebrar aquests 25 anys de la Coral de la Trinitat Vella, que serà aquest diumenge a la parròquia.
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, exacte.
Us esperem a tots.
Molt bé. Doncs des d'aquí fem aquesta crida, que vingui tothom.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marga.
Vale,
vinga, adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tot seguit el que us oferim és la nostra habitual agenda perquè no us quedeu sense fer res aquesta tarda o els propers dies. Això serà d'aquí uns moments.
Els colors són al carrer, blanc, vermell i blau. La gent arrossega els peus, n'hi ha molts que dormen al ras. Hi ha un senyal d'avís al mig del camí, un piló de gent dient morts estaria més bé. Jo no sóc el diable, però si ho pensen ells, miraré d'oblidar-ho com puc i com sé. Resistint en el món lliure.
resistint en el món lliure. Resistint en el món lliure. Resistint en el món lliure.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs el que escoltàvem fa un moment, el Sopa de Cabra amb aquest Resistint amb el Món Lliure, que sembla que tornen a l'escenari. I els que també tornen són a la nostra habitual agenda, per tal de que us comentem doncs, ara mateix quins són els actes que podeu gaudir, per exemple, aquesta nit. Un espectacle que porta per nom Allà on et trobis, que és una nova creació de la companyia Croma i que arriba a la nau Ivanov.
Es pot reconstruir i solidificar una identitat de parella quan la pròpia identitat individual és inestable a causa del buit de la vida actual i envaïda pels mass media? Sí, només excavant en el passat, despullant les històries. Un passat ple de memòries individuals i compartides sobre esdeveniments notoris, on està oculta la substància original del seu amor. Ells han d'acabar per sobre la saturació de mentides que han anat cobrint els seus records individuals i de parella, però per suportar la frustració a mesura que descobreixen la veritat de les seves històries, es reinventen en altres personatges per trencar la falta de comunicació de la vida real actual. Allà on et trobis, aquesta nit a les 9 del vespre a la nau Ivanov. L'entrada és de 6 euros i pels amics de la nau Ivanov de 4.
Doncs val la pena fer-se amic de la nau Ivanov perquè almenys et surt més a compte a l'hora de pagar. Ara, de la nau Ivanov, ens quedem al barri de la Sagrera i continuem al centre Garcilaso perquè es realitza una activitat que porta per nom Lletra Petita, Sac de Rondalles, Contes del Cel.
El Centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, número 116, us ofereix avui, a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, Contes del Cel, a càrrec de Raquel de Manuel Mur. És per una mainada a partir dels 4 anys i l'entrada és gratuïta.
I si voleu gaudir d'una exposició fotogràfica, també ho podeu fer al primer Festival de Cultura Urbana Trinijam.
La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana, que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. Fotografies a càrrec de Alma Libre, Laia Armandà i Xavi Serradell.
Doncs això cal que tingueu en compte perquè es realitza la Biblioteca del Bon Pastor. I si voleu, doncs també podem gaudir d'una altra exposició de fotografia que es diu Palestina, històries de resistència i que es realitza a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició de fotografia Palestina, històries de resistència. Serà a partir d'avui fins divendres, de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. La presentació és a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya, entitat que treballa per la pau i que té projectes a Palestina, i de Jorge Sánchez i Marcel Masferrer, membres del grup BDS Catalunya, que vol dir boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel. Palestina, històries de resistència, ofereix una mirada, sovint amagada i per tant desconeguda, a la cultura de Palestina. L'exposició fotogràfica mostra, amb imatges d'Active Stills, Sherif Sarhan i Patricia Bovillo i plafons de textos explicatius agrupats en blocs temàtics, l'aigua i la vida, l'agricultura i la pesca, l'educació i l'acció, les dones i la resistència, la vida diària a Gaza i els territoris palestins ocupats. Ens acosta una cultura palestina viva, una societat que resisteix i lluita pacíficament, mentre es presenta el moviment internacional per al BDS, que recordem vol dir boicot, desinversions i sancions contra l'Estat d'Israel, com a eina no violenta que pretén oferir respostes des de dins de la societat civil palestina i la comunitat internacional, per tal d'acabar amb l'ocupació i l'apartheid. A la mostra també es poden visionar documentals amb mapa sonor, Ramsey MacDizzy i CNN. L'entrada és gratuïta.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a la Nau Ivanov podeu gaudir d'aquesta exposició de fotografia Palestina, històries de resistència. I ara, si voleu participar en un concurs, també ho podeu fer. I us oferim la possibilitat de que participeu al concurs Disseny, imatge d'actes de la celebració del 25è Trofeu Futbol Sala Arrels.
Aquest any, 2011, celebrem l'edició número 25 del reconegut Trofeu Futbol Sala Arrels. Per celebrar aquesta efemèride, des de l'Associació Esportiva de Futbol Sala Arrels estem preparant un programa d'actes. Us demanem la vostra col·laboració per donar a conèixer el concurs per dissenyar la imatge de tots els actes de celebració d'aquest 25è Trofeu Futbol Sala Arrels. És un concurs obert a totes les persones de qualsevol edat del barri del Congrés i del districte de Sant Andreu que desitgin participar. Però teniu en compte que el termini de presentació acaba el 31 de març, que és d'aquí a 2 dies.
Doncs aquí uns dies tindran la possibilitat de parlar amb algun dels responsables d'aquest 25è Trofeu de Futbol Sala Arrels i també amb algun dels responsables d'aquestes instal·lacions de futbol. I ara tornem cap a la Nau Ivanov i gaudim d'una altra exposició de fotografia que porta per nom, en aquest cas, de Silencis que parlen.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografia Silencis que parlen. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, i ara gaudim d'una altra exposició i una projecció del vídeo. Es tracta d'aquestes memòries del barri de Congrés Indians.
El casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 35, us ofereix cada dia, de dilluns a diumenge, l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni dels veïns del barri, coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. Els horaris de visita són de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8, diumenges de 10 a 1. I els horaris de projecció del vídeo són els dimecres a 6:45 i dissabtes a les 12 i a 6:45. L'entrada és gratuïta.
Doncs com podeu comprovar, us oferim una gran quantitat d'activitats i actes perquè us ho pugueu passar d'allò més bé sense sortir del vostre barri. I també hem de dir que tenim un número de telèfon que és el 93-345-6454 que podeu aprofitar ara mateix per fer-nos arribar les vostres dubtes, queixes i suggeriments i fins i tot la vostra opinió. I també tenim el nostre mail que és informatius@rtv-fm.com si voleu fer-nos-ho arribar per escrit. I ara gaudim de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, ja que ens acosta una col·lecció ferroviària.
A la Biblioteca de La Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú. Al davant, les obres de la futura estació de La Sagrera de l'Alta Velocitat. A la seva esquerra, obres per a l'estació de la línia 9 del metro. Un potent intercanviador ferroviari al seu voltant, que els van inspirar a fer un centre d'interès, és a dir, un espai on aplegar-hi documents relacionats amb el món ferroviari, en un mateix moble de prestatgeries a la zona d'adults i un altre a la part infantil.
I encara queden alguns dels actes que en el seu moment van formar part del Dia de la Dona. I encara queda, doncs, aquesta exposició, La vida de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal, que es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre l'exposició La vida de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal. L'autora de les fotografies és Marta Ricard i ha seleccionat aquelles fotografies que transmeten més emocions i sentiments, aquelles que més sensacions, impressions i que reflecteixen la seva manera de viure i la seva cultura. L'exposició es troba a davant de l'auditori de Can Fabra i l'entrada és gratuïta.
I atenció, perquè volem gaudir de l'exposició del 6è trofeig Pere Gaspar al Centre Cívic de Sant Andreu. Hem de dir que el Centre Cívic de Sant Andreu, com sempre, es troba al carrer Gran número 111.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix de dilluns a dissabte l'exposició del 6è trofeig Pere Gaspar. La secció de fotografia de l'Associació Excursionista Muntanya organitza per 6è cop el seu concurs de fotografia Trofeu Pere Gaspar. L'exposició recull una selecció de les millors fotografies presentades a concurs. Serà avui, demà, dijous i divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Els dissabtes d'11 a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta.
I qui no ha sentit a parlar alguna vegada de Màquina Baja? Doncs avui i aquests dies podeu gaudir d'una exposició que celebra els 25 anys de Màquina Baja i que es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquestes properes setmanes l'exposició 25 anys de Màquina Baja. Ramon Tossas, més conegut com a Ibà, 1941-1993, és un dels màxims exponents de l'humor gràfic, incisiu, trencador i sobretot àcid a casa nostra. Col·laborador de Barrabàs o El Papus, el 1986 va començar a treballar al setmanari El Jueves, on a més d'Històries de la puta mili va concebre la sèrie Màquina Baja. Amb aquesta crònica d'un xoriço de barri i dels seus col·legues, Ibà reflecteix les misèries humanes amb un to sarcàstic i punyent, d'una virulència colpidora alhora que recrea un llenguatge popular que va incidir directament en la parla quotidiana del carrer. Els horaris són dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 del migdia a 2 i de 4 a la tarda a 9 del vespre i diumenges al matí d'11 a 2. L'entrada és gratuïta.
I també cal que tingueu en compte que aquests dies s'està preparant el concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques en la seva edició del 2011.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix una nova edició del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011. El concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011 és una convocatòria pública dirigida a joves creadors i creadores que vol donar cabuda a la multidisciplinarietat de la pràctica artística actual. Un context d'aprenentatge, visibilitat i confrontació crítica especialment sensible al circuit artístic emergent. Poden presentar-se a la convocatòria tots els creadors o col·lectius artístics d'àmbit local i nacional. També estrangers residents a Espanya nascuts després de l'1 de gener de 1973. Es donarà un premi compra a la modalitat d'obra i un premi beca a la modalitat de projecte, que no podran ser declarats deserts. El lliurament de dossiers és els dies 16, 17 i 18 d'abril del 2009 al Centre Cívic Sant Andreu. L'horari d'11 a 2 i de 5 de la tarda a 9 de la nit, de 9 del vespre. Es podran enviar dossiers per correu sempre que siguin enviats dins d'aquestes dates. La decisió del jurat es farà pública el divendres 12 de juny de 2011 a les 8 de la tarda a l'antiga fàbrica Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 18. Les bases del concurs es poden consultar a través de la web www.bcn.cat/ccsantandreu.
bcn.cat/ccsantandreu. Doncs que el lliurament de dossiers no cal que agafeu una màquina del temps perquè podeu entregar-lo el 16, el 17 i el 18 d'abril del 2011 al Centre Cívic de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres que ja anem acabant i hem de dir que el Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix aquests dies una exposició de grafitis. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, amb aquest humor i amb aquestes ganes de fer coses, ens acomiadem de tots vosaltres i donar les gràcies a Noemi Escribano, a Mireia Gutiérrez...
Molt bona tarda.
...i a Mari Aguilar. Nosaltres ho deixem aquí, si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.